Encara així, les festes de Gràcia 2026.
El jaleo de la migdia ha estat multitudinari i ha comptat amb 132 cavalls i el flaviolet i 30 assistències sanitàries. Segons la Creu Roja, només 3 d'aquestes persones han estat traslladades a centres hospitalaris, cap de gravetat. Entre les assistències, alguna lipotímia perquè la calor ha estat la protagonista.
8 i 4 minuts, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa Entre avui i demà.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. La vida no és un camí de roses, ho saben els autònoms, que no se posen ni malalts, ho sap qui mira el compte corrent en s'angoixa de saber si arribarà a final de mes, ho saben els polítics a tocar de les eleccions i les persones que han de fugir del seu país clavant-se les espines de les roses pel camí. No, la vida no és un camí de roses, per això ens hem de preparar per les adversitats i necessitarem, entre altres habilitats, comprensió lectora amb permís de la intel·ligència artificial i de l'informe PISA. La vida no és un camí de roses, ni tampoc és de color de rosa, però també, i ho han de reconèixer, és un repte apassionant.
Por eso espera con la carita en papá que llegarás con rosas.
Con rosas para mí.
Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así.
Aquesta cançó l'ha triada Naina Marc. Naina Marc, si tu t'ha dit rosa, que te ve en el cap.
Jo me ve les roses de la flor. I mira que jo som una persona que m'agrada molt el color rosa, però m'ha vengut les roses de la flor. I és que, de fet, avui, quan he sortit en un carrer, esperava trobar roses de flor. No ha estat el que he trobat, però he trobat coses també ben interessants. I és que, de fet, no sé si ha estat coincidència o què ha passat, que quan he sortit no he aturat de veure rosa per tot. Flors no, però el color a punta pala. I no he pogut evitar aturar a tothom que duia aquest color posat d'una manera o de l'altra. I clar, quan t'he vist que veus roses, he dit, necessito aturar-la i que m'expliquis si li agrada el color rosa i com te va néixer aquesta idea de posar-te que veus roses.
Bueno, lo vi, necessitava un canvi de look. Estaba siempre igual, era rubia o pelo negro o pelo así castaño. Y vi un día un TikTok, lo vi y dije, lo voy a intentar. Y me lo puse y no he vuelto a salir, llevo 2 años. Y no voy a cambiar. La verdad que es increíble porque es como una personalidad aparte, como que diferente al resto.
I és que quan anem per el carrer i trobem una dona amb cabells roses, és fàcil d'identificar. Però també trobem encara més objectes roses avui per de fora. És que just m'has vengut també perfecte perquè avui estic demanant a la gent sobre el color rosa per un programa que es diu Entre avui i demà a IB3 Ràdio. I t'he dit vestit de rosa. I he dit, perfecte, aquesta és la meva. T'agrada el color rosa per vestir?
M'encanta, sempre m'ha gustat, eh?
Has regalat mai roses a qualcú? Com tens aquest record, si és que ho has fet?
He regalat, però rosa roja, que és el que toca. Hombre, ahora que hoy en día es mi mujer. Hombre, una maravilla con la juventud y el amor que se siente en ese momento, una maravilla auténtica. ¿Sí?
¿Per tu les roses simbolitzen amor?
Sí. Passió, más que nada.
Dus una bossa rosa, efectivament, t'agrada el color rosa?
Sí, m'agrada més el vermell.
I doncs, hi duia una bossa rosa i li agradava més el vermell, però la bossa la duia, per tant. I bé, per si encara no bastava, escoltam ara una resposta d'una dona que també anava vestida de rosa i per mi ho ha fet sense donar-se'n compte.
amb un nom de dona, amb un nom de dona, sí.
I t'agrada el color rosa per vestir?
No especialment, però bueno, si hi ha colors així cridaners sí que m'agraden.
Ha estat coincidència que t'hagi trobat tota de rosa avui, idò.
Bueno, aquesta motxilla l'ho cada dia perquè és molt còmoda. Però m'agrada, sí, anar de color.
A mi t'agrada el color.
Els colors, sí, sí. Perquè així oscur no me queda bé trop.
Ja veiem que m'han trobat rosa per tot arreu i ja que estàvem amb el tema he aprofitat també per saber què pensa la gent sobre l'estigma de que el color rosa sigui només per nines.
Sí, clar que existeix, clar que existeix. I com a pare, potser ho intentes evitar, però inevitablement ella rep inputs a l'escola, de fora, és impossible, encara que tu intentis que ella no triï per color, un color femení, un color masculí o per gènere, reben molta influència de la societat perquè segueix qui siguin així.
Creo que un poco sí, pero cada vez menos. Es decir, sobre todo en la gente y demás, veo que ya cada vez menos. Entonces, sí que es algo como muy arraigado, creo que a nuestros padres, pero ahora, por ejemplo, en las generaciones de ahora ya hay mucho menos eso.
Sí, justo lo venía comentando con mi marido. Hemos ido a ver para el tema de la ropa del cole y todo, y ves siempre la parte de niños, todo es azul, negro, verde, y el de las niñas es todo rosa, amarillito, lila, siempre sigue, eso sigue. Hay padres ahora más modernos, digamos que somos más open mind, y yo, por ejemplo, a mis hijas, si les gusta Minecraft o Spider-Man o lo que sea, yo les dejo que elijan lo que quieran.
No, ya no hay tanta diferencia en eso. Yo creo que este tema ya es un poco antic, diguem, i ja hi ha de tot color, o sigui, molt de, igual que amb adults, que també era una cosa que estava un poc rara, veure homes vestits de rosa, per exemple, però, i ara és un color bastant comú, o sigui que no, crec que ja està bastant normalitzat tot això.
Una bona mescladissa d'opinions han trobat per el carrer avui amb aquest tema de rosa i unins, però el que per mi no hi ha controvèrsia és amb el tema de regalar roses. Això sí que és un acte que la majoria troba agradable, tant de fer com de rebre.
El primer que té a roses és la flor, a mi és la flor. El color també, a lo millor, rosa, rossa, a lo millor, eh? Però tot d'una que diu rosa es passa flor. I sí, m'han regalades i m'agrada regalar-les també. Sí.
Tens qualque record guapo? T'hagin regalat qualque rosa, qualque festa o qualque cosa?
Bueno, quan me vaig casar vaig tenir un ram de roses, vull dir que crec que és el més representatiu de lo que a mi me representa sa rosa, sí.
Sí, algunas regalados, pero no muchas, la verdad, sí.
I com recordes d'aquest moment?
Ah, muy especial y muy bonito. También un poco vergonzoso, pero sí, como todo el mundo. Sí, sobre todo porque dices, uy, le va a gustar, a lo mejor me he pasado, no sé, pero sí, sí que es un sentimiento bonito.
Bueno, aparte de la rosa, el nombre de una persona, ¿no? Un hombre alegre y sobre todo por el tema del color.
¿Has regalado nunca rosas a alguien?
Hace 3 días, pregúntaselo a ella, le regalé 2 rositas. Aquí en el mercado de... ¿Cómo se llama? De Pedro Grau. Le regalé 2 rosas.
¿Y cómo tienes el recuerdo ahora que lo tienes reciente?
Muy bonito, muy bonito, muy romántico.
I ara ja sí, en les roses i el color rosa ben present, mos acomiadam del carrer durant aquesta primera hora de programa.
Vinga, dones, anem a menjar-nos el món, i si pot ser, literalment.
Hoy te enseño un restaurante de cocina mediterránea donde merece la pena pedir varias tapas para compartir. Empecé por el brioche de calamar rebozado con salsa ají lima, esponjoso y muy jugoso. Los torrenos de Soria también merecen mucho la pena, crujientes por fuera, tiernos por dentro y perfectamente cocinados. Otra tapa que recomiendo es la coliflor glaseada con miel y crujiente de almendras, una combinación sorprendente que funciona de maravilla. Después probé la carbotortilla con pecorino y guanciale. La idea me gustó, aunque le faltaba un punto menos de cocción para quedar realmente melosa. Y terminé con la anguila ahumada sobre alcachofa acompañada de crunchy de torrendos y mostarda de frambuesa. Una mezcla de sabores muy equilibrada.
Jo no sé si molt equilibrada, jo només de sentir a Cris Mateu estic plena, dicta la carta. Com estàs? Benvinguda entre avui i demà.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Escolta, com ho fas per menjar-se, per menjar-te aquest menú en torrednos inclosos i no moria sintent i estar tan guapa com estàs?
Bé, intent equilibrar molt després de casa i menjar molt saludable i fer molt d'esport, també.
Sí, sí, perquè és que si no, aquesta professió no s'aguanta. No. I dona, Cris Mateu mos acompanya avui en aquesta secció que ja, si mos seguiu aquesta temporada, hem batiat amb el nom de Sopar d'avui i Estar per de demà. És una dona que té més de 16.600 seguidors a Instagram i que dona a conèixer restaurants d'aquestes illes i de més enllà. Podríem dir, Cris, que ets el que diríem una influencer gastronòmica, no?
Sí, sí, m'agrada dir-me així, perquè sóc crítica gastronòmica, però no m'agrada aquest mot, no?
Aquest crítica me fa pensar sí. En aquell personatge de Ratatouille,
exacte,
així un poc afós.
Exacte, no me sentia identificada.
No, una crisi és molt lluminosa, no? Res a veure. I escolta, tu com comproves que realment influeixes en el comportament del públic? Perquè entenc que això no va només de likes, no?
No, no, exacte. És després tota la gent que m'escriu per darrere, que no sabeu, que me demanen, que confien en jo i que després... Lo millor és quan tinc el retorn, no? D'han anat a un restaurant i els hi ha agradat, no? Mm. I moltes gràcies i m'ho agraeixen molt i també pel carrer. I, o sigui que, sí.
Te reconeixen pel carrer?
Sí, sí, sí. Sí? Sí. La darrera vegada va ser dissabte. Sí? Sí.
Te van dir tu, ets a sí, la sí, carta, sí. No? I clar, en el final molta gent diu, ara on podem anar, què podem fer? I és molt fàcil, mirant el teu compte, el teu perfil, tenir idees, el manco de tot tipus, no?
Exacte, sí, intent posar restaurants per totes les butxaques, sí. No? Que sigui un poc un restaurant un poc més d'alt nivell adquisitiu, no? Que sigui un poc més elaborat, i un altre que sigui igual de bo, igual tampoc, però molt bo, perquè només pot restaurants que m'agraden, i bons, i que sigui un poc més econòmic.
Encara no te les has acabat, no? Restaurants
no,
encara en
queden. No, tinc un llistat enorme.
Que encara has de visitar. Sí. I Addicta a la carta és un bon nom. És molt fàcil de recordar. No sé com va ser aquest moment de dir, mira, em posaré aquest nom a la web i xarxes, te va venir la primera.
No, però tampoc m'ha costat molt, perquè vaig començar a pensar que és el que més m'agrada en el món i vaig pensar, la xocolata. I vaig dir, és que sóc addicta a la xocolata. I va començar aquí, addicta en el restaurant, no pega, tal... No, sa carta.
I aquí la tenim, addicta a la carta, en Cris Mateu. Quants restaurants aproximadament pots arribar a tastar, per exemple, en un mes?
Uf, més de, molt més de 4. Normalment pos 4, cada divendres pos sí. Un 9... Sí. Però en tas més, perquè, clar, a vegades no m'ha agradat i he d'anar a un altre.
És a dir, si no t'agrada, no el treus.
No.
I tu no ets, perdoneu-vos publicitat, però no ets TripAdvisor, on tothom pot dir el que li doni la gana i no demostra que hi hagi estat. Tu
exacte.
Hi vas.
Jo hi vaig, sí, sí, sí.
I per què si no t'agrada no ho dius?
Perquè no m'agrada fer crítiques destructives.
Ja.
I perquè... vaig aprendre d'un dels primers restaurants que vaig posar, que no m'agrada gens, el vaig pujar i va ser més visitat. I vaig dir, és que en realitat li estic donant publicitat. Yes. Encara que sigui negativa, és publicitat. I vaig dir, no, no és el que vull.
Mos agrada més criticar que tirar floretes, sí. Crec, en general.
Sí, sí, és vera.
I d'avui mos acompanya na Cris Mateu. Vinga, que aquí mos comença a fer renou sa panxa. Cris Mateu, segur que la seguiu, heu topat amb ella a Instagram, o pel carrer, que també la reconeixen, és addicta a la carta. Aquesta secció, com deia Cris, és a sopar d'avui i està per de demà. I jo sé que vens amb els deures fets, així que te necessitem per arreglar sopar d'avui dels nostres oients. Has pensat una recepta fàcil per compartir?
Sí, fàcil, que he fet molt aquest estiu. És una recepta que vaig trobar perquè s'ha com a viralitzat. Perquè jo, per exemple, faig cuscús, però sempre l'havia posat amb aigua. I aquest estiu vaig veure un parell de persones que ho posaven en gazpacho. I dic, això ho he de tastar.
Això vol dir que el fas humit no amb aigua, sinó en gazpacho.
Exacte.
Ah, mira tu.
I clar, per tant, vos duc una recepta que és cuscús en gazpacho i sardines. I és molt fàcil, la veritat és que és molt fàcil. Si tens molta peresa, pots agafar esbrit de gazpacho, però bé, a mi m'agrada fer-lo jo. I després, si voleu, vos dono la receta, però...
Sí, sí, ràpida, sí? Ràpida.
Ràpida. Sí. Bé, tomàtica, sí. Prova verd, un poquet de sal, aove, cogombra, ceba,
sí.
I un poquet de vinagre de poma.
Molt bé. I aquí tenim el gazpacho, i deixes el gazpacho amb el cuscús.
Exacte.
Quant de temps?
Se posa, potser, un tossanet de cuscús i es doble de gazpacho, i ho deixes 20 minutets a la gelera, que et sorbeixi bé el gazpacho. En aquests 20 minutets pots fer altres coses, pots parar a taula, pots, no sé, anar a fer net, el que vulguis. Sí. O preparar un plat de demà, no? Que també ho he pensat.
Ja, sí.
I després, una vegada que hagin passat aquests 20 minutets, ho treus, ho remenes una mica i ja veus que ha absorbit tot i te queda com una ensaladeta de cuscús.
I que li afegeixes?
Molt bo. I li afegeixes sardines, perquè és una font d'omega 3 total. Molt bona,
sí.
I la proteïna, que és ideal. Que I si te menges les espines, sí. També té calci i té... no surt
sí, ara. Alguna cosa bona, sí.
vitamina D. Vitamina D.
I amb això podem fer estar per de demà?
Sí.
A veure.
Perquè si, per exemple, te sobren sardines, pots fer amb la verdura que no has ficat en el gazpacho, pots fer una ensalada i si ho deixes en aquests 20 minutets que estàs esperant el gazpacho, pots fer unes patates bollides. I després, per demà, tens una ensalada de patata amb sardines molt bona.
Ai, m'agrada.
A part que és millor la patata tenir-la menjant-la el dia següent, per el midó, que se comparteix en midó resistent.
Molt bé. I de moment crec que té la puntuació la més original, no? Lluny, sí, Aina, crec sí, que sí. De moment sí. Guanyes com original, a més, sembla bastant fàcil de fer,
sí.
Apuntadíssim.
I d'avui jo te volia fer una darrera pregunta rapidíssima, que és en relació amb el tema d'un no, no? Ha dit a la carta. Quan tu vas a un lloc, a un restaurant, i tens en compte, evidentment, també un menjar, tens en compte com està la carta? Perquè jo hi ha vegades que demano una cosa, ja l'he demanada, i veig un camarer que passa amb alguna cosa que digui jo, això a la meva carta no hi és, jo no ho he vist en això, saps? A vegades me costa entendre què significa allò que diu la carta, que després veig i me fa ganes i no ho he demanat.
Sí, i me passa moltes vegades, que a lo millor el plat no va en la definició amb el nom del plat, no? I dius, uau, per això jo sempre intent demanar-li en el cambrer. Que me recomano.
Això és el teu truc.
Sí, és el millor truc.
Jo també volia demanar-te de trucs, ara que xerran de trucs, perquè clar, crec que és una experiència bastant universal. Estàs amb els teus amics i dius, bé, anem a sopar a alguna banda, on? Clar, tu, en la quantitat de restaurants que has anat, supos que deu ser també una baralla campal, de dir, sí. On anem? En aquest any no, però prefereix menjar asiàtic o prefereix menjar el que sigui. Com ho resoleu?
M'ho han de facilitar una mica, és a dir, què voleu? Asiàtic? Què voleu? Italià? És a dir, m'ho faciliteu un poc, perquè si no és que és impossible en tant de bagatge de restaurants que tenim i tan bons, que és impossible. Ara ja, si m'ho diuen, no, italià, val. Que s'ho pugui aparcar bé, val, ja està. Ja ho té més fàcil, no?
Clar, perquè has de tenir en compte moltes coses. Hi ha bona qualitat de restaurants en general, diries?
Sí, molt bona i cada vegada més. Sí, jo vaig començar fa 10 anys i sí que n'hi havia, però és vera que ara mateix me costa trobar restaurants que no m'agradin.
Una se pot dedicar en això, Cris? És a dir, pots fer d'això la teva professió, anar a visitar restaurants, contar-ho a les xarxes socials, fer aquesta tasca d'influencer gastronòmica?
Sí, jo penso que si li dediqués... 24 hores, sí. És a dir, jo tinc una altra feina, sí. I això és, per jo és un, és el meu hobby, no? I és el que m'apassiona també. I jo, però jo penso que sí, jo conec altres col·legues de professió que sí, que viuen d'això, i molt bé.
I de nosaltres ja fa temps que la seguim, en Cris Mateu, a dictar la carta, però no sé si vosaltres la seguiu, però segur que ara tens dos seguidors més en Manco. I d'avui hem triat per el programa la paraula rosa. Val? És una paraula polisèmica, pot ser un color, pot ser una flor, pot ser fins i tot una malaltia vírica. Aquí tens en Naina i en Juny, que te faran un parell de preguntetes.
Sí, preguntes de resposta breu, no t'atendrem aquí tot ho vespre, però jo te volia demanar si has menjat mai o begut roses qualque vegada.
Sí, moltes vegades en restaurants, sobretot restaurants, millor estrella Michelin, o que tenen qualitat molt elevada, sí que potser li posen com a decoració pètals. I tot el que estigui en el plat s'ha de menjar. Sí. I a part també fa poquet vaig pujar unes roses de kèfir, que fa na Sandra Llebrés, que estan boníssimes i vol les recomanar.
Apuntades queden, idò. Crec que aquesta pregunta ja podem tenir la resposta, però volia demanar-te, ets més de tirar flors o de criticar?
De tirar flors.
Agrada més, m'ho pareix.
El Manco, tirar flors en persona, i, o sigui, perdona, en darrere i criticar en persona. És a dir, això ho has de millorar i puc dir-ho, però...
Que també t'ho deuen agrair, algú que ha anat a tant de restaurants, si fas una crítica constructiva també s'agraeix.
Sí.
I bé, ara, per la part de beure, vi blanc, rosat o negre?
Negre. No tinc dubte.
Sense dubte.
I ja per acabar, abans mencionaves aquestes sardines, te fa peresa menjar peix amb espines?
Sí. Perquè quan tenia 4 anys se m'ha quedat una espina clavada i, bueno, se me tia m'ho va llevar amb pinces de setxers i va ser un poc traumàtic. I des de llavors es mir molt els peix que me menys i com me menys.
I que no torni a passar.
Exacte.
Molt bé. I de Cris Mateu, addicte a la carta, mos ha agradat molt tenir-te.
Moltes gràcies.
En aquesta secció mos hem apuntat molt bé sopar i també estar per demà, oients. Una bona idea mos ha donat na Cris. Escolta, res, bona temporada i gràcies per haver vengut.
Gràcies a vosaltres. Una rosa és una rosa. Qui se corta la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podía pinchar. Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa, es una rosa.
Venga, que aquesta havia de sortir, Aina Mar, que una rosa és una rosa. Repassam això, passant pel teu prisma, la paraula polisèmica del programa, rosa.
Sí, és que en Mecano explica perfectament amb aquesta cançó que, en un fons, res és de color de rosa, com tu també bé has dit. Pinta la flor com una planta molt atractiva a la vista, però perillosa en les seves pues si t'hi acostes massa. La primera definició sobre la paraula rosa és flor de roser, però el diccionari també introdueix el que canta Mecano, que no hi ha rosa sense espines, que no hi ha plaer que no dugui aparellada qualcuna pena.
Sí, això és una micona que aquestes línies hi han de sa vida, Aina.
Sí. Pot ser per això és una de les flors més regalades.
La rosa és constante. Todo el mundo sabe que es una rosa, por eso yo creo que es una flor que no podemos no tener.
És Geraldine Sabatini, que és teo de Flers de Santa Catalina. Anar a comprar una rosa pot ser un procés molt personal i personalitzat. Hi ha moltes opcions entre les quals escollir.
Lo más bonito también yo creo es que cada una tiene un nombre, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Dragonfly, que es una rosa en tonos entre salmón y naranja con un corazón enorme. Otra que se llama Geraldine, sí, preciosa. Está la Pink Floyd, Lemonade, en fin. Igual de variedad hay de nombres.
i el color de la rosa tradicional és vermell, però el color rosa com a tal existeix i el diccionari el defineix com una tonalitat de vermell clar.
Entre la freqüència més curta i la freqüència més llarga que tiene, no encontrarás el rosa. Sí, el rosa es, como pasa con muchos otros colores y cosas que percibimos, es el resultado de la mezcla de longitudes de ondas puras, como tal. Es una construcción que hace nuestro cerebro cuando se mezclan, pues, longitudes de ondas como el rojo y las más azuladas.
I d'això està Jesús Moreno, físic i investigador del FISC, del CSIC a la UIP, i és qui ens ha explicat la veritat de l'existència del color rosa. I rosa també és un gra de blat de moro obert en forma de flor per efecte de la cocció. I bé, bàsicament, el diccionari defineix com a rosa no només la planta ni el color, sinó també tot allò que, per un simple fet de tenir un aspecte físic similar a la rosa, cosa ja se denomina d'aquesta manera. I finalment, rosa també és un color corporatiu d'una de les neofestes més populars de Mallorca. Humuc?
Varen, no sé si era el segon o el tercer any, varen demanar, bueno, per fer aquí el número de camiseta, i la copisteria me'n va dir que és l'únic color disponible per aquelles fetges i tal, era rosa. I vàrem dir, bueno, que sigui rosa. I a partir d'aquí, pues, me'n va agradar, la veritat que vàrem trobar que era peculiar.
Toni Florit va ser el primer muc de Sineu i per ell, el rosa, és alegria per el seu poble.
Sí, exacte. A més, jo sempre dic que el rosa és una tonalitat que dona alegria. And find your king of the
hill, top of the heap. I de mira aquestes casualitats que teniu, això de color rosa. I de vinga, ja tenim una festa. Es muca, i tothom a fer festa a Sineu un any rere altre. 8:31, pausa mínima, i seguim estirant de ses roses.
Tres ràdios, cultura.
IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Entre avui i demà amb Barçal i Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio. Un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La, la, la.
quantitat de cançons tenim en Rosa, roses, 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 moltíssimes. I ara mos feia ganes d'escoltar aquesta clàssica de Roses en el mar de Luis Eduardo Aute i de Namaciel. Flavia Gargiulo, Rosa, il·lustradora, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies, Araceli.
Que bé tenir-te. Escolta, he fet servir expressament el teu segon llinatge, que és Rosa, perquè pràcticament no podia creure que haguessin pensat en tu per parlar de colors i el teu segon llinatge sigui Rosa.
Sí, 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 una casualitat, i además lo uso muy poco, sí. Entonces casi nadie sabe que me apellido Rosa.
Sí, sí, i saps d'on ve aquell llinatge?
Creo que también es de origen italiano. Mm. Y, pero en este caso me lo pasó mi madre, que es de origen alemán. Entonces no tenemos muy claro cómo ha llegado.
Que bo. I de mirar el que fa la vida també, no? I aquestes hermoses coincidències. És un bon color, rosa, Flavia, per a les il·lustracions i per als dibuixos?
Sí, sí, sí. Llevo buena parte de la tarde pensando en este tema. Y cuando estoy en mi despacho, me giro buscando cosas que tengan rosa. No las tengo por qué haber hecho yo, pero está lleno, rotuladores, fotografías con cosas de color rosa como muy importante. Y el rosa tiene un montón de tonos que te permite combinarlo muy bien con muchas gamas de color. Entonces, me parece que sí que es un color importante. Yo no... Nunca l'he usat com el color principal de una combinació, però bueno, ja llegarà.
Sí, sí, però sí, però crec que el tens un poc com a ombra del teu logo, no? De Flavia,
sí,
que sí, que el tens
exacte.
Allà una micona també rosa. Ara deies que permet bones combinacions. En quins colors hi diu més el color rosa?
Pues depende. Lo bueno del rosa es que lo puedes tirar hacia tonalidades más cálidas, que te recuerden pues al color de la piel, ¿no? Tonos como muy naturales, de la tierra, y entonces pues puedes mezclarlo tanto con naranjas o con sus contrarios.
Sí.
Y por otro lado, si quieres algo como más tecnológico, más fresco o más raro, lo puedes, pues, desde el fucsia, ¿no? El fucsia todos lo tenemos en mente, y le pones un poquito de azul, de repente es otra cosa, es como más frío.
Sí,
y entonces es muy versátil. Como no es un color tan predominante como el rojo, que el rojo es como muy claro, el rojo es rojo, el rosa lo puedes colar en cualquier sitio.
I escolta, tu com tries la paleta de color a l'hora de fer les il·lustracions? De què depèn? Com ho fas?
A veces tengo la suerte de que alguien me la dé. Eso es mucha suerte. Como en los carteles últimos de la Feria del Libro, la paleta la habían estado ya hablando los diseñadores gráficos. Y si no, para empezar por algún sitio, porque si no podrías usar infinitos colores, intento que al menos uno de los colores tenga el significado o un significado conceptual. Ajá. Por ejemplo... Uh-huh. Estaba haciendo un trabajo para Campos, que son esas superheroínas campaneras, y está muy vinculado con las mujeres del pueblo que contaban cómo eran, y era una idea de visibilizar a las mujeres de toda la vida que sí que han hecho mucho por el pueblo y por la comunidad. Uh-huh. Entonces el morado, ¿no? Los lilas eran como obvios que tenían que estar. Y a partir de ahí empecé a buscar... cuán reivindicativa tenía que ser la paleta, pero sin pasarnos. Entonces, pues el lila era flojito y puse un color... Está el rosa, de hecho. Hay una de las superheroínas que su color predominante es el rosa, pero es un rosa... Bueno, intenté que fueran todos colores bastante armoniosos y agradables.
I de tenim aquestes superheroïnes campaneres. I diries, però, que rosa és un color més femení o això ja ha passat a la història?
Pues esta es una historia bastante interesante y creo que estamos consiguiendo que pase a la historia. Todavía nos acordamos, porque no hace tanto, que el rosa se vinculaba sobre todo a lo femenino. Pero he leído que a partir de los años 70 la moda... femenina como que renuncia al rosa y busca cosas que la reivindiquen y que la alejen de lo que se asociaba con el rosa entonces, que era más la sumisión. Y esa es, eso es un estigma que ha tenido el color, bueno, normal, porque es algo histórico, y ahora ya se está, eso ya está cambiando, porque ya la, sobre, en la moda ya vemos que el rosa lo llevan tanto hombres como mujeres.
Sí, sí, i tant. Avui Naina Marc ha sortit en el carrer i a part de trobar-se una dona amb els cabells de color rosa, també s'ha trobat un home que anava vestit amb un vestit, amb un traje en castellà, de dalt a baix de color rosa. O sigui que sí, que i havia acabat de regalar-li roses a la seva dona. Veus? Aquest home era una polisèmia en cames. Sí. Mira, parlant de rosa en cames, aquesta ho era. Ei, Flàvia, t'hagués agradat dibuixar la Pantera Rosa?
Sí, yo creo que sí. Esa era una época muy bonita de la ilustración y de los gráficos. Eran muy divertidos.
Sí, sí.
Estos cartoons.
Sí, aquí tenim aquest personatge rosa, aquesta música fantàstica de Henry Mancini. Na Flàvia Gargiulo Rosa, que és el seu segon llinatge, és il·lustradora, és dibuixant, fa feina en publicitat, en còmic, en murals, en pòsters i fins i tot, no sé, en calcetins. A veure, Flàvia, on t'agradaria dibuixar que encara no ho hagis fet?
Ai, que pregunta, és difícil. Pues mira, esto de hacer platos o algo así, creo que me gustaría.
M'agrada, sí.
Lo he dicho así, lo primero que me ha llegado.
Idò, m'agrada, no? M'agrada, tindria èxit. Crec que tindria èxit. Ara, de fet, sempre estan projectes, na Flàvia, ara estàs fent feina en un còmic breu sobre el barri de Pere Garau, per donar justament visibilitat a les dones que participaren en la creació d'aquesta barriada popular. Se pot contar tot en dibuixos, Flàvia?
Creo que sí, creo que, bueno, hasta que me encuentre el tema que no, y creo que es un gran tema para conversar, pero el dibujo, el cómic, permite todos los efectos especiales que quieras, por decirlo de alguna manera. Y encima, como es un lenguaje muy simbólico el dibujo, puedes jugar con, no sé, necesitas expresar un dolor intenso. Puedes dibujar a una persona con un agujero grande, es lo primero que me ha venido, y entiendes de lo que estás hablando, ¿no? Uh-huh. Hay mucho simbólico.
Sí.
Entonces, es otra manera de expresar, pero creo que casi, sí se puede contar todo.
Ara xerrarem d'emocions amb en Toni Riera López del Amo. Toni Riera, com estàs?
Hola, què tal, Natalí?
Bé, ja t'hem entrat, perquè vull saludar a Flàvia.
Flàvia, ¿cómo estamos?
Muy bien, Toni.
Te lo esperabas, tú. Yo no.
No, yo tampoco.
Tienes un mensaje ahora mismo ya en el WhatsApp, ¿eh?
No, això és perquè bé, vivim en aquestes illes on ens coneixem pràcticament tots, que xerrar d'emocions i dibuixar-les, Toni, també se fa i és una manera molt potent de parlar les emocions.
És molt potent i na Flàvia ho fa molt bé. Molt bé, realment. És una de les artistes que tenen aquesta capacitat de captar emocions i de traslladar-les en el públic mitjançant el dibuix.
Sí, sí. I de Flàvia, ara mos quedarem nosaltres amb en Toni a xerrar d'emocions a partir de la paraula rosa. No t'ho he demanat, però tu que te venes cap si te dic rosa.
Pues me han venido las 13 rosas.
Sí.
¿No?
Sí.
El grupo de estas chicas. ¿Y qué más? Ah, y otra cosa que me ha venido a la mente es que coincide que dibujé la rosa de Sant Jordi,
sí,
del diari Ara, sí, del 2025,
ah,
també.
Sí, 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 que hermós. I és vera, i de mira, tot això és rosa, tot això ens connecta també amb Flàvia i amb els seus dibuixos. Flàvia, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
A tu, como siempre, me encanta aparecer por aquí.
I de ja saps, quan
vulguis, és
que teva. Una abraçada. Adéu, adéu.
Muchas gracias, adiós.
IB3 Radio es diversión.
A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
Oh, sorpresa!
Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
Ja som aquí, ja hem arribat!
Com d'això, com esteu?
Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
López del Amo, com estàs?
Molt bé, molt bé. Torno a ser per aquí, ben content.
Molt bé, i d'aquí tens les meves roses.
Moltes gràcies.
Ah,
me n'han regalades poques, eh?
Sí?
De roses, sí. Jo crec que està més qui regala.
Sí, però s'ha de regalar roses, eh? Ja hem començat parlant i ho seguirem xerrant també d'aquest llenguatge de ses flors i dels gestos, no? De simbolisme, per exemple.
Tenim moltíssim.
De regalar una flor, una rosa.
D'un llibre que hi havia a casa meus per dins, que era del llenguatge de ses flors, de com s'enviaven missatges tot combinant diferents flors.
Que bo.
Crec que el té una de les meves germanes i clar, jo durant un temps, en una època molt més... Anava a dir molt més romàntic, no és que no ho sigui ara, però sí de pensar que faries coses, pensava, si comença a fer ram de flors, clar, no s'entendrà el missatge.
Clar, no t'entendrà, no,
efectivament.
Aquí el receptor i emissor han de tenir
el mateix
canal i...
Sí, el codi, no?
El mateix codi, això volia dir, el mateix canal i el mateix codi. Escolta, podem connectar rosa amb les emocions?
Evidentment que sí, però això, vamos, demanar-li a un psicòleg si podem combinar alguna cosa... treure idees psicològiques d'un tema, sí, si a nosaltres se'ns dona de meravella, això.
Sí, sí.
Però en rosa, justament, crec que sí que poden combinar-ho de molt diferents maneres, no? Xerraven de llenguatge, xerraven de tema de... que és com una imatge molt potent que de tots ens està abocant ja un determinat tipus d'emocions, però entre vinculades a la tendresa, en el romanticisme, també a fins i tot a la nostàlgia, podria ser. I bueno, no ens oblidem que és una planta una miqueta, una flor una miqueta especial, perquè la seva planta has d'anar alerta.
Ja, ja.
Té unes espines que... alerta.
Sí, sí. Mira. És a dir, l'hermós de la flor, lo perillós de les espines.
Sí, i que com totes les plantes i com tantes coses, les experiències humanes, ha de estar tens i ha de estar que li deixis créixer. No podem canviar les persones, no podem... a un moment determinat deixar de sentir dolor. Si estem en un procés de canvi, no podem desenvolupar una amistat, no podem canviar en un instant, necessitant temps i molta d'aigua i molt de cuidados.
En ses flors i en ses plantes sempre penso que és una bona metàfora de que no podem deixar les coses passar, no? Que necessiten aquestes cures, aquest aigua, que no els hi pegui massa sol, que no se cremin, trobar-los puesto perfecte dins que teva.
És meravellós això, trobar el puesto adequat, perquè les persones també han de mestir trobar el nostre puesto. I això més, més encara si ho contemplem des de la psicologia, que té molt en compte el context de les persones. Pues, de la mateixa manera que hi ha plantes d'interior i d'exterior, pues, també hi ha determinades... la influència del context per les persones és vital, vital. I quan xerrem de canvis i de totes aquestes emocions, són una metàfora que ens dona la naturalesa, que és meravellosa.
I parlem de Rosa, i amb Antoni Riera López de Lamo ens estan centrant en la flor.
Cuando viene lo que venga ya es ayer, que con los tiempos no se juega, no inventes. Yo no me siento que me duermo y va a empezar el ayer. Pero es que tú conviertes, inviertes, te diviertes.
Camina de Rosas, titula aquesta cançó d'Alejandro Sanz. Després parlarem també del color rosa, per allò de veure la vida, no?
Ah, que sí, és interessant.
De color rosa. Però aquest camí de roses també ens fa pensar, així com ja ha començat el programa, la vida no és un camí de roses, no?
La vida no és un camí de roses, però de vegades és un camí ple d'espines. És vera. La vida no és un camí. No, la vida tenim tot un seguit de moments difícils, de situacions que se mos fan complicades i de vegades poden tenir la tentació de viure una vida sense incomoditat, de cercar una vida sense incomoditat. I això no és possible. Més tard o més prest ens sortirà una incomoditat que hem d'aprendre com agafar aquesta vida, com si fos aquesta rosa de les que estem xerrant, com agafar-la sense que les espines ens facin massa mal, però tots sabien que hi són.
Clar, voldríem fer aquest camí només amb els pètals, no? Quan arribes allò a un hotel que has anat amb la teva parella, aquests hotels un poc hortés que te posen pètals.
Per tot, com si no s'hi piguessis arribant al llit.
Exacte, dins la banyera, no? Mira, aquest és el camí dels pètals, però clar, tenim pètals i tenim espines, que és el que dèiem, però tot això forma part de la vida.
Forma part de la vida i no sempre és senyal de fracàs ni senyal de que ens haguem equivocat. Viure implica moltes vegades prendre decisions i quan hem de prendre decisions sempre segurament hi ha una part que hi perdem. I això no vol dir que haguem fracassat. No? Per tant, tampoc hem de considerar que una vida perquè tingui aquestes espines és una vida que no val la pena viure. De fet, un espai on la humanitat ens poden trobar i s'enxerra molt de psicologia d'aquest concepte d'humanitat compartida és sense experiència de que el dolor forma part de la vida, que no tot han de ser pètals, de ser roses. També poden trobar, pensa en les àrees d'oncologia, que ens poden trobar, és una part de la vida important. És un espai on les persones no han de sentir que no són importants, vull dir, han de sentir que tenen tanta valor com els altres, quan tenim una pèrdua, quan no hem aconseguit o aconseguir alguna cosa ens està costant més esforç del que voldríem. No vol dir que no puguem amb això ni que la nostra vida no tingui sentit. Pot ser una altra manera de contemplar aquest camí de roses. Per arribar a elles, pues, en els pètals, a la flor, he de passar per tota aquesta part.
Ja hi ha vegades, ara que parlant de roses i de flors i de l'espina, tens una espina clavada, que te la treus, i dius, ai, m'he tret aquesta espina que tenia clavada.
I l'has de deixar que se curi.
Que bé me trob. Per si, però primer dius allò de me l'he tret, que bé me trob, no? O no? Hi ha un procés...
Hi ha un procés.
Per llevar-te l'espina.
I fixa't que de vegades és dolorós en el començament. Clar, sí. No? Quan mos llevam unes espines, jo me'n recordo, no era de rosa, era d'un eriçó que vaig trepitjar a cap amic meu. Sí, és ràpida, fa molt d'anys. Sa mare m'ha posat un gra d'all en el peu i va arribar a sortir. Jo no m'ho creia, és molt descregut moltes vegades, però l'experiència pues, me demostra que hi ha coses que funcionen. I me'n recordo el maler que va fer quan se treien ses pues aquestes espines, bueno... No van sortir totes, però els que sortien també feien mal. Però després, quan les hem tret, quan feim aquesta lei després, mos han de curar, mos han de donar un temps, i com totes les ferides també, haurà de mestir tens i bones cures.
Uh-huh. Ara en Cris Mateu ha dictat la carta que mos acompanyava. Li ha demanat en Juny Cortés si li agradava menjar peix o li molestaven les espines. Uh-huh. Se'n recordava d'una espina de peix que li va quedar aquí travessada a la gargamella quan tenia 3 anyets i que la seva tia li va treure amb unes pinces de depilar.
És horrorós, és dolor quan estàs menjant peix que te mengis l'espina.
Però bé, aquí també és una metàfora, que a vegades mos sí. ha d'ajudar alguna altra persona a treure'ns aquesta espina.
Sí, 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 mos han d'ajudar i això és el que crea civilització. M'agrada moltíssim quan xerrant de cuidar que una altra persona mos ajudi posar damunt la taula la figura de Margaret Mead. No sé si la coneixes, no. Una antropòloga que va situar, abans se considerava, quan comença la civilització, ja me perdonareu que sapigueu d'això, però un criteri que se feia servir era quins instruments havien trobat, si havia restes d'eines, de construccions, i hi havia un fèmur que s'havia romput i s'havia tornat a soldar, hi havia aquest registre arqueològic. I la Margaret Mead va dir, vius, si aquest os se va curar és perquè hi havia qualcun al costat que l'estigui cuidant. Aquí comença la civilització.
No?
Quan qualcú mos ajuda, quan mos treu aquesta espina, quan mos ajuda amb els nostres problemes.
I també ajuda molt a xerrar d'emocions i ajuda molt tenir algun al costat que te faci mirar les coses en certa perspectiva. Pa, 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 pa. Yeah.
Se pone espantosa cuando nadie encuentra la solución, cuando nadie te indica la salida y nadie te explica una explicación, cuando las primaveras van pasando y poquito a poco lo vas calando, cuando parece que te estén llamando a la cara tonto y tú tan contento, ponte unas gafas de color de rosa si del sistema no quieres salir, saca tu sonrisa más caposa, relájate y disfruta de tu país.
Res, que diu una gestopa que te ponga la gafa de color de rosa, no?
Sí.
A vegades te les poses per veure si havia una micona de color rosa. Tu, què te pareix això?
Me pareix que és interessant que mos sapiguen posar aquestes ulleres, però també alerta, mos les han de saber llevar. Ajustar-nos i tenir un benestar psicològic no vol dir posar-nos unes ulleres constants que tot mos facin veure del color de rosa ni del color que sigui. També hem de saber que de vegades les emocions mos estan col·locant unes ulleres davant que ja mos fan veure la realitat filtrada per aquesta emoció. Per tant, sí, posar-nos de tant en quant aquestes ulleres és interessant per descobrir altres tonalitats de la vida, però no val dir, pues ara mira, pa aquí, pa sempre, només miraré la vida d'aquesta manera, perquè les emocions, per molt que n'hi hagi que tinguin més mala fama i de vegades en diguen negatives, tenen una funció i estan aquí per informar-nos. I mira, fixa't que aquesta paraula rosa també crec que mos pot dur a un entorn més vinculat amb altres aspectes de la naturalesa, la rosa dels vents.
Sí, sí.
De bon mos ve el vent. I crec que això vincula molt bé en la psicologia i en les emocions.
Sí? Perquè hi ha moments... Li posaries una emoció a cada vent?
Pues no sé si ara mateix te diria el que li posaria, però crec que sí, seria sí? aquesta idea. Anar sí? en comptes de quin vent mos arriba quan ve del nord o de l'est o del sud, que jo ara mateix no t'has de dir quins
sí,
són.
Sí, jo te'n podria dir, i després no te'n vais, perquè després xerrarem amb en Cris Joan Nico, que ha tret disc, que justament se diu La Rosa dels Vents, i cada cançó té un vent.
Mira, espectacular. Sí, avui sí, com sí. estan enllissant les coses, eh?
Està tot lligat. Sí, sí.
Això és meravellós. Pues sí, pens que podríem fer, perquè això, de la mateixa manera que de vegades no saben de bon mos pegues vent en la nostra vida, hi ha emocions que no les acabem d'entendre, que no sabem d'acabar. I jo proposaria aquesta part, no? Anar a incloure una subsecció en aquesta part dels nostres dimarts, sí. de la rosa dels vents emocionals,
sí.
nom pendent d'ajustar per si és una mica tortera, ja veuríem, però on podríem començar a entendre, bueno, pues, quina, cadascuna de les emocions, quina funció té? Per què mos serveixen o per què les tenim? Entendre-les en comptes d'intentar suprimir moltes d'elles pot ser molt interessant. I sabre que per el fet que jo senti una emoció no vol dir ni que la realitat sigui aquesta que m'apinten aquestes ulleres ni que jo hagi de fer allò que estigui sentint. Com més la pugui entendre, això com un navegant, com millor entengui els vents, millor podrà navegar pues les persones iguals. Com millor entenguem les emocions, millor navegarem.
I tindrem una llista, tu pots fer una llista just de les emocions, tancada, igual que tenim llevant xaloc i mitjor, llevaig ponent i mestral, tramuntana i gregal, vet aquí els set vents del món, en tindríem set d'emocions.
És vera que te'ls saps, sí, sí. Set i moltes més. Més, segur que sí. Vamos, no mos acabam el programa.
Val.
Per tant, si la gent també vol, que t'apareixi, demanam si d'aquí, en el pròxim programa, la gent mos vol dir, mira, jo m'agradaria començar-s'ho per aquesta emoció.
Uh-huh.
Perquè com que totes són importants, realment és igual per quina comencem. Uh-huh. Per tant, que t'apareixi, fas aquesta crida en el nostre Venga. Públic, audiència.
Digue'm tres emocions possibles.
Alegria, tristor, gelosia, per exemple.
Uh-huh.
Aquestes tres. La ràbia també pot ser interessant. La por és interessant també. L'entusiasme, podríem posar.
Tot això són emocions que, com en Toni Riera López de Lamo ens ensenya des de que el coneixem, no s'han d'obviar, no les podem, no podem donar-les esquena. Idò, aquesta crida, entreavuidemà@ivetresradio.com, aquest és el nostre correu electrònic, mos podeu escriure aquí i nosaltres recollirem aquestes peticions i seguirem xerrant d'emocions dimarts que ve, quan quedin 15-20 minutes per les 9.
Perfecte, allà on les emocions mos duguin, si està justificat.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Sabemos cómo montarlo, sabemos que sabemos hacerlo. Siempre podemos alienarnos en alguna religión. Que con el paso de los años, a pesar de los daños, les da la razón.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.